dada que el VAR doncs no l'afavoria. Ahir, d'una banda, un penal revisat a favor que li val el gol, i després, quan el Madrid estava, diguem, assetjant la porteria del Girona, la mateixa jugada que li va impedir empatar contra l'Almeria, doncs ahir justament li juga a favor perquè passa exactament el mateix, que el porter tenia la mà a sobre la pilota i, per tant, quan la xuta el davanter del Madrid, doncs l'àrbitre ho anula. Per tant, és aquesta cosa circular, diguem-ne, que ahir va afavorir el Girona, Joanjo.
Sí, jo crec que ahir el Girona va ser valent. I jo crec que ahir, de fet, al Bernabéu vam veure dues maneres diferents d'exercir la valentia. Una, el Girona, que crec que amb la situació amb la que està seria tentador optar per un altre tipus de futbol, i jo crec que va ser valent, va anar al Bernabéu amb ganes de reivindicar-se. Crec que és un empat que sap segurament té regust a victòria. Crec que s'han d'agafar aquest resultat i aquesta manera de jugar per no badar a partir d'ara, perquè han fet partits amb uns errors molt infantils que els han provocat doncs resultats molt, molt cridaners en contra, i crec que aquest és el camí del Girona. I l'altra manera d'exercir la valentia la vaig veure en l'àrbitre, perquè no és fàcil fer el que va fer l'àrbitre, com hem vist després del partit, que jo vaig al·lucinar. O sigui, tu escoltaves la ràdio, les ràdios espanyoles, la televisió, etc, i va ser, o sigui, una autèntica tralla parlant d'aquestes dues jugades. No m'estranya que després els àrbitres tinguin com una mena de... Bueno, que abans de pitar un penal o alguna acció en contra del Madrid s'ho pensin dues vegades, perquè realment pitar penal al Bernabéu hauria de ser una cosa normal, i no ho és per la reacció que després veus. Jo crec que les jugades poden ser debatibles, jo crec que la mà, amb el reglament en mà, pots discutir si traeix l'esperit del joc, que jo crec que sí, però com està escrit el reglament, doncs has de pitar penal. I l'altra jugada també és molt està una mica en la frontera, perquè hi ha un moment que veus que el porter... Però crec que en viu és molt natural pitar anul·lar aquell gol. Però, noi, es munta es fa un soroll, jo crec que és excessiu. Per això dic que l'àrbitre va ser també valent, i en aquest cas va ser, les seves decisions van ser favorables al Girona. Però, de totes maneres, jo crec que el partit en general, més enllà del que va decidir l'àrbitre... El Girona va estar molt bé a un camp que no és fàcil. És veritat que es va beneficiar de les baixes de Benzema i de Tchouaméni, que jo crec que aquesta figura que abans feia Casemiro i que ara fa Tchouaméni és molt, molt important per l'esquema de l'Ancelotti, es nota molt quan no hi és. Però jo crec que el beneficiat tercer és el Barça, òbviament, que tenia una setmana molt complicada perquè se li podia distanciar el Madrid, perquè és d'aquestes setmanes que la dinàmica es torça molt. I al final, a Mestalla, suposo que en parlarem després, marca aquell gol al final, i ara, inopinadament, perquè ningú s'esperava que el Girona puntués a Madrid, doncs està a un punt del Madrid.
Miguel. Això del soroll és la falta de costum. No és habitual que li anul·lin un gol al Madrid a casa i, a més, li pitin un penal en contra. Jo la jugada del gol anul·lat la veig exactament igual que l'entrenador del Girona, el Mitchell. Jo entenc que és una acció del joc i és gol, s'hauria de xular gol com s'hauria d'haver xulat gol al camp de l'Almeria, però és veritat que el reglament és taxatiu amb això, i per protegir que els porters no siguin acosats pels jugadors amb aquestes jugades que pugui haver certa confusió, si posa la mà al damunt de la pilota ja esteu, per tant, si toca la pilota és falta. I el penal, jo la primera visió em va semblar que no era penal. I després, cada vegada que he vist la jugada, m'ha semblat més penal, perquè cada vegada me n'adono més que... jo crec que hi ha un moment que l'Asensio veu que li fotrà una pilota als morros. I en lloc d'allunyar la mà esquerra, la tança la pilota. És cert que no es fa
es protegeix.
Més... Que no es fa més gran, però és cert que...
Hi ha un dels angles que sembla, efectivament, que li toqui el pit, i, en canvi, quan l'enfoques de cara, es veu...
Però, bueno, escolta, són coses que poden passar. El partit de futbol va estar tan ajustat com diu el marcador. El Madrid és cert que va poder guanyar més a més d'aquestes jugades, però també és cert que el Girona va tenir 3 o 4, un pal inclòs, que podia haver estat més sorpresa de la que ja va ser.
Segurola.
Bueno, fue un... un partido muy importante para el Girona, yo diría que también para el fútbol, ¿no? La manera en la que el Girona pretendió jugar, y lo consiguió además, jugar en el Bernabéu, donde muchos equipos se transforman para mal, porque les puede el ambiente, les puede el rival, les puede sus circunstancias en la que generalmente no son buenas, e incluso los que están en buena posición suelen rajarse en el Bernabéu. El Girona dio una lección. Para mí fue un resultado absolutamente merecido. La primera parte fue sensacional del Girona en todos los aspectos, en el defensivo, en el ofensivo. Tenía más ideas que el Madrid, las plasmó mejor en el campo. Y en cuanto a las bajas, yo creo que sufrió dos bajas importantísimas, los dos laterales, Couto y Miguel, estaban haciendo un partido extraordinario, especialmente el pequeño lateral derecho de brasileño, le estaba dando muchísima guerra al Madrid cuando atacaba y no estaba dejando a Vinicius tener uno de esos días que en Vinicius son tan frecuentes. A pesar del gol, no fue un partido extraordinario del brasileño. En general, me impresionó el Girona por la personalidad, por su calidad en el juego, por hacerlo sin dar patadas. Fue un partido limpísimo en el que el Madrid, muy nervioso, pero ya francamente nervioso, tiró con todo, le puso al árbitro en situaciones muy difíciles. El público vio prácticamente desde el principio que el partido se les complicaba e intentó presionar todo lo que pudo, y así todo me pareció que el Girona dio una lección de cómo se debe jugar al fútbol, sin mirar en qué posición estaba en la tabla y qué presupuesto tiene y cómo están los jugadores, los que están lesionados y los que no. Creo que fue un gran mérito de Mitchell, que me parece un entrenador magnífico, con un poco mala suerte. Generalmente los partidos que merece perder el Girona los pierde, y los que merece ganar pierde más de los que debería. Dicho esto, creo que deben estar muy satisfechos en los aficionados del Girona, los dirigentes del Girona, porque la sensación que transmite ese equipo es de equipo creciente. Y me parece que le viene bien a la Liga, le viene bien al fútbol español, esa sensación de que solo hay uno o dos equipos en este país y los demás no existen. Al Madrid no le ha ganado el Barça, pero le ha empatado en el Bernabéu Osasuna, que es otro buen equipo, y Girona. Creo que es una buena noticia para el fútbol español que haya equipos que se nieguen a claudicar.
I en aquest cas també va ser una bona notícia pel Barça, que ho deia el Joan, era una setmana absolutament propícia perquè el Barça punxés i s'escapés al Madrid.
Sí, home, el partit anava una mica cap aquí, el de Mestalla. Jo crec que el Barça està una mica massa... Juga molt estressat, com molt accelerat, i crec que això l'està afectant, perquè no juga partits nítids, que tu diguis... El Barça té fases, però són molt curtes, de bon joc. Jo el que destacaria del partit de l'altre dia és la perseverància, perquè, tot i ser conscient de que no estàs jugant bé, el Barça estava apretant desordenadament, però apretava, fins a l'últim moment va estar insistint, i clar, té Lewandowski, perquè és veritat que la centrada de Rafinha és molt bona, és molt, molt bona, però jo crec que hi ha pocs davanters al món que arribin a aquella pilota, facin el gest de la cama i la posin al pal i contrari d'on està el porter. Crec que el Barça està tirant molt de Lewandowski, i no és un pecat, vull dir, l'has fitxat per això, però ha d'intentar créixer amb el nivell de joc, perquè que se t'encengui la llumeta a l'últim minut passa poc amb la història del Barça, passa amb altres clubs, però no tant amb el Barça. I jo crec que és molt positiu mirant la classificació, perquè jo sí que és veritat que era una setmana que veia que el xoc o els efectes posteriors a l'eliminació de la Champions jo crec que podien perjudicar el club, l'equip. Crec que va ser així, però aquest resultat, juntat amb el del Girona, crec que pot ser un punt de calma una mica ambiental i de que l'equip treballi amb una mica més de tranquil·litat, o que l'entrenador li pugui transmetre aquesta aquesta tranquil·litat, perquè ara ja eliminats de la Champions, la Lliga, el Barça és aspirant, està fent una bona Lliga si mires la classificació, el tema del joc és molt millorable, però està en disposició de guanyar-la o de competir-la, i jo crec que amb aquesta base ha de començar a pensar en ordenar-se més i jugar més, bueno, més atractiu, però sempre pensant en obtenir resultats amb més tranquil·litat, respirant una mica més.
Daniel, senti que el Girona està en creixement i hauríem de pensar que el Barça està en creixement. A mi mateix el joc del Barça no creguis que em convenç. Tot i que sóc conscient que l'altre dia València va jugar per guanyar el partit, eh? No ho va fer quan va tenir les seues oportunitats, però va persistir fins a l'últim moment, i com que t'he fitxat amb un futbolista que té la capacitat de trobar el forat, marcar-li al passador, anar a buscar aquella pilota i a més efectivament col·locar-la pel contrari, va aconseguir guanyar. Però clar, ahir també es dona la circumstància que el Xavi completament dos temporades una volta sencera, i clar, els números et desmenteixen. A tu no a mi no m'agrada com juga el Barça, però a la jornada 12 de l'any passat el Barça només tenia 17 punts i aquest any té 31, i l'any passat estava a 10 punts del Madrid i ara només està un. I jo et proposaria fer un exercici d'optimisme i pensar que si aquest equip, com sembla i és obligatori, té una capacitat important de millora, hauríem de pensar que d'aquí uns mesos, llàstima que ara això es quedi tot tallat amb el Mundial, pot arribar a nivell de qualitat futbolística superior a la que té. Però el que és veritat és que té certa eficàcia. Dels 12 partits que ha jugat el Barça, en 10 no li han fet gol. Ha deixat la porteria a 0. Tants partits no pot ser només casualitat. Alguna cosa més o menys perceptible està fent bé, i cert que li quede per polir la brillantor i la sintonia al joc i el control dels partits, però la realitat és que es veu un rendiment amb números.
Per acabar, Segurola.
Bueno, con respecto al Barça, hay que decir que mereció ganar en València. Hubo momentos, sobre todo en el primer tiempo, que jugó bien, muy bien, me pareció, en algunos instantes. Poco irregular en cuanto al rendimiento de algunos jugadores, es decir, el Barça prácticamente no. Ter Stegen creo que no tuvo que intervenir en ninguna jugada, me parece, y eso es un dato. Dos, tuvo las ocasiones suficientes en el primer tiempo para tener un partido, el partido cómodo, que finalmente no lo fue. Fue un partido incomodísimo porque se empeñó en perder ocasiones, algunas de ellas clarísimas, y creo que las pierde también en gran medida por el estado de tensión que atraviesan algunos jugadores. El error de Ferran Torres creo que se debe más a un estado de nerviosismo, de presión difícil de manejar por este jugador, que por su propia calidad. Pero las cosas son como son, y el Barça es irregular en cuanto al rendimiento individual de uno a uno. O sea, Rafinha, por ejemplo, está lejos del jugador que prometía ser un buen extremo durante la pretemporada. Y uno a uno, pues hay, digamos, bastantes divergencias en cuanto al rendimiento. Por ejemplo, a mí me pareció que Pedri hizo un partido sensacional, un partido de una autoridad, de una clase verdaderamente extraordinaria, pero no encontró una respuesta colectiva a la altura de su despliegue. Dicho esto, creo que también hay que coger las cosas con pinzas. Estamos hablando de un Barça que sí que tuvo, como he dicho yo, perseverancia, tuvo esa actitud, tuvo esa capacidad para negarse a la derrota o al empate, que era una derrota, pero es en el territorio doméstico. Hay que decir que el Barça está fuera del paraíso, es decir, está fuera de la Champions, donde no ha funcionado y está lejos de funcionar. Lo tienen que asimilar. Hay algo en el Barça que le impide pensar en Europa como un objetivo, y cada temporada regresa a un ámbito pequeño, doméstico, donde se encuentra más cómodo, que es la Liga. Pero por algún sitio tiene que tirar, y creo que la Liga tiene que ser su objetivo y tiene que lucharlo como luchó en Valencia. Ahora bien, no puede permitirse desajustes, no puede permitirse enredarse en partidos que merece ganar y casi los pierde, y tiene que tener una actuación colectiva bastante más importante. Dicho esto, una vez más, es un equipo, por lo menos para mí, que hasta en las lesiones da la sensación de sentirse presionado. Estas lesiones musculares de los centrales, la cantidad de lesiones que aparecen por aquí y por allá, yo creo que no se deben tanto a que se encuentren en buen o en mal estado físico, sino a que se encuentran en un estado psicológico, un estado nervioso que invita a las lesiones, porque si no, no entiendo cómo ocurren y ocurren tantas cosas de este calibre al Barça.
Passa un minut d'un quart de 12 del matí, ho deixarem aquí. Només una última notícia abans d'acabar. El diari Marca avança que Piqué, Gerard Piqué, serà a la prellista de 55 jugadors que Luis Enrique ha fet pel Mundial de Qatar. Jo crec que té poquíssimes opcions d'anar-hi, però, poques. En fi, el nom de Gerard Piqué, que torna a aparèixer...
Se dice algo de Sergio Ramos.
También Sergio Ramos.
Pues en fin. te digo una cosa, para mí gran parte del destino de la selección pasará por encontrar a dos centrales de garantías. Ayer Pau Torres en Bilbao fue un desastre, sí. Y Eric García está lesionado. O sea que si me extraña que no aparezca en la lista Puyol.
veurem a veure qui s'endú Luis Enrique finalment. En fi, Joan Jopallàs, Miquel Rico, Santi Segurola, moltíssimes gràcies
a vosaltres.
Oh, passi bé.
Fins la setmana que ve. De seguida aquí al Món a RAC1, Chanel.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
RAC 1.
Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Truca'ns al 93 362 23 29. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
Del 29 d'octubre a l'1 de novembre, vine a la Fira de la Castanyera a Begur.
Soc la senyora Castanyera i us espero a Begur, on trobareu un escape room, el túnel del terror, tallers infantils, castanyada popular, fira artesana i un munt d'activitats més.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Del 4 al 6 de novembre torna a Palau Solità i Plegamans la mostra de cinema infantil Va de la Boca.
T'esperem al Teatre de la Vila amb més de 40 pel·lícules d'arreu del món i tallers de light painting, stop motion i de doblatge per a nens i nenes de 2 a 12 anys.
Entrada gratuïta. Reserva la teva butaca a palauplegamans.cat/Va de la Boca.
Organitza Ajuntament de Palau Solità i Plegamans.
RAC 1.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si passa res a casa, t'avisen abans de 29 segons. Menys del que tardes a fer-te un cafè abans de començar la feina. I amb el servei Acuda et guardem les claus per si te les descuides. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per 9,90 euros al mes durant 4 mesos si la contractes fins al 31 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te gairebé 6 euros en el pack de la capsa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Una ampolla de cava i una terrina Carte d'Or. Que fàcil que és menjar bé.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
El futbol és emoció. Viu-ho amb la nostra selecció de televisors, portàtils, mòbils i molt més amb fins a 500 euros de regal per pròximes compres al Corte Inglés.
Només fins al 2 de novembre a la botiga web i app. Consulta'n les condicions. El Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
El món a RAC 1 amb Albert Sol.
Són les 11 i 22 minuts.
Si me ven por la calle traigo el aguaje que no puede copiar. No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar.
Ha passat gairebé mig any de la recordada participació de Chanel Terrero a l'últim festival d'Eurovisió. Després de molts anys amb molts mals resultats, la cantant catalana va quedar en una celebradíssima tercera posició. A nivell espanyol es va interpretar gairebé com una victòria que li obria a Chanel un futur molt prometedor. Però han hagut de passar 6 mesos, mig any, per tornar a sentir una cançó, una nova cançó de Chanel. És la que ha fet per la selecció espanyola de futbol de cara al Mundial de Qatar, que, per variar, ha generat algun que altre debat, com ja va passar a més Slow Mo, la cançó que va portar a Eurovisió aquest matí. Coincidint, a més, també amb l'arrencada d'aquesta nova edició del Benidorm Fest, que s'allargarà fins al mes de gener, i que ha d'escollir la pròxima cançó per representar Ràdio i Televisió Espanyola a Eurovisió, és un plaer poder saludar al món a RAC1 la Chanel. Hola, Chanel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, molt contents de tenir-te aquí i també vull
moltes
saludar
gràcies
el nostre expert en Eurovisió, Eurofan i periodista especialitzat en Eurovisió, el Jordi Ramos. Hola, Ramos.
Molt bon dia. Escolta, això és molt de morbo, eh?
Per què?
El què?
A veure, tenim la guanyadora del Benidorm Fest amb un aspirant del Benidorm Fest.
Sí, home, clar, però no em pots posar...
És fort, això, eh?
Sí, és el primer aspirant d'aquesta edició que coneixes o no?
Sí, la veritat és que sí, en persona sí. Està bueno, bé. No, acabo de fer una mentida. Coneixia abans, sí, coneixo algú, però...
Hi ha gent que porta moltíssima...
Clar, és que aquest món, sí, exacte.
Ja has vist que el Jordi Ramos està fent de... Ja està buscant, com a bon periodista especialitzat en Eurovisió, allà el trobar el resquicio, l'escletxa...
Home, és divertit, no? I si saps tant, doncs...
Bueno,
És guai.
És el que alguns deien, m'han dit alguna vegada, que he passat de friki a mainstream.
A mainstream? Sí. Uau. Home,
jo crec que t'he de reconèixer una mica tu també, perquè el que tu vas fer l'any passat ha convertit Eurovisió en un espectacle de masses i que ha generat l'interès a moltíssima gent que abans ho considerava com una cosa, un reducte, per quatre aficionats i malalts com érem nosaltres.
Ai, no. Bueno, no sé, sí, és veritat que aquest any ha sigut una cosa bastant especial. He rebut molts missatges de persones que no coneixo o si em creuaven personalment em deien que feia molt de temps que no veien Eurovisió i la frase és com aquesta, però que gràcies per tornar com la il·lusió, no?, amb això, i és preciós, o sigui, rebre aquests tipus de missatges és molt preciós. Que, per cert, vull dir una cosa, que felicitats pel Premi Ondas!
Oh, gràcies!
Moltíssimes gràcies.
Home, que abans hem passat per sobre amb això. Això no es pot ser, eh?
Sí, home, sí.
Molt fort.
Gràcies. I li traslladarem al Jordi Basté, que és sí. Al final qui encapçala tot aquest equip i que avui no hi és. Ara parlarem d'Eurovisió, tenim molta estona per parlar-ne, però, clar, veníem també d'una tertúlia esportiva. Ara has tret una cançó, sis mesos han passat. És que, clar, molta gent devia pensar, home, què fa que no treu una cançó? També és veritat que Slow-Mo gairebé la vam conèixer el mes de gener de l'any passat, pràcticament, i ha tingut molt recorregut.
Exacte. Sí, saps què passa? Que molts cops, i és normal, hi ha gent que només sap el que es veu. I si no et veu a la palestra és com... estar a casa seva veient sèries i tranquil·la i passant de tot, però no. Aquest procés jo ho he explicat moltes vegades i m'agrada explicar-lo perquè és un procés... Jo sóc una artista nova, o sigui, jo vinc d'un altre món i com a artista solista sóc nova, llavors tenia que trobar el meu so, tenia que treballar molt dur per ser conscient de lo que vull ensenyar. I durant aquests sis mesos he estat a l'estudi ficada dia tras dia tras dia. Jo no he acabat de treballar mai, el que passa que no és algo que es veu. Ara sí que comencem ja estem amb la roda encesa, la roda ja a tope, i això no para, però aquests sis mesos, i em semblen pocs, hi ha gent que triga tres anys en fer un àlbum, vull dir, saps? Però jo el que he fet ha sigut treballar moltíssim i preparar-me i descobrir-me com a artista, com qui diu.
I tu, que havies estat acostumada fins ara a ser una artista bàsicament d'acció, d'interpretar, què prefereixes? Aquesta part més, diguem-ne, més creativa, més introspectiva, més això, o aquesta part que et ve ara, doncs, que és tant de promoció com de posar a la pràctica tot això i d'ensenyar al públic tot el que has creat?
Doncs és superdiferent, eh? O sigui, és superdiferent. És veritat que aquest procés creatiu... era més nou per mi, perquè era la primera vegada que em ficava en un estudi de gravació, però per crear... però és interessant, no? Igualment jo sóc animal de directe. A mi m'agrada el directe.
Tens ganes de...
Sí, m'encanta el directe.
I per entendre'ns això, aquesta cançó que sentim, que es toca, que és aquesta cançó que, a més, acompanyarà, diguem, la selecció espanyola al Mundial de Qatar, que és a punt de començar... serà una mica la línia que seguirà les següents cançons que sentirem de Chanel?
Jo no em vull adelantar, però jo crec que sí. O sigui, té com l'essència aquesta, els tres pilars, que és com lo urbano, lo latin i lo anglo, saps? Que ho tenia també Slow-Mo, que si els compares entre les dues, els dos temes, tampoc tenen molt que veure, però sí. Llavors és això, o sigui, per mi el més important és sentir-me identificada en el moment amb el que estic fent.
I què tal l'has rebut? És a dir, estàs contenta de com l'ha rebut la gent, la cançó?
Ahir vam arribar a 1 milió a YouTube, així que molt contenta.
Per força m'has d'estar.
Sí, la veritat, molt feliç, molt feliç, molt feliç. Tinc uns seguidors que són meravellosos i meravelloses, I molt feliç, la veritat. No, sí, és que està sent com una aventura tot el rato, saps? És com... cada cosa és una aventura.
Clar, perquè a tu, cada cop comences tot aquest camí, que no havies tingut mai cap cançó, que no havies... Tu t'havies dedicat absolutament al món de la música, però no havies tingut mai cap cançó. passes per tot el que suposa Eurovisió i et tanques a un estudi a crear i a tu mateixa a crear-te com a artista, perquè sí. Al final és això. Clar, tenies una mica de por de dir aquest següent pas que fem, si la gent el rebrà bé, si la gent espera de mi potser una cosa... Quan hi ha un grup que doncs, té tres discos, doncs tu, un artista, bé, més o menys et pots esperar, però clar, quan no has fet res, penses, ostres, i si aquest següent pas que faig la gent no està contenta o no és el que ja esperava de mi? Això et feia por, tu?
Doncs la paraula no és por, o sigui, no em feia por. Òbviament era un pensament que estava volant pel meu voltant, però no puc fer altra cosa, o sigui, no puc... L'únic que puc fer, que és també el que em va passar quan estava a Eurovisió, és fer el millor de mi com a artista i donar el millor. Perdó. És que lo que acaba de sonar, sempre que ho escolto a la ràdio, sempre ballo. Llavors ha sigut com... Sí? El meu cervell ha sigut com, no ho facis, estàs parlant d'una cosa sèria. I ara està com, pip, pip. Perdó, ja no està, connecto un altre cop. No, la paraula no és por, la paraula és respecte, però l'únic que puc fer és com a Eurovisió, no? Que jo estava l'únic que podia fer era donar el millor de mi, assajar i passar-m'ho bé sobre l'escenari per poder connectar amb la gent. I l'únic que puc fer ara mateix és donar el millor de mi. Si agrada, serà meravellós, i si no, jo no puc fer altra cosa que entregar-me, no? Com a artista.
I dius que por no en tenies, però de les polèmiques, de tot el que... Perquè aquesta és una cosa que passa. Quan algú té una mínima projecció, a tu et va passar des del principi, perquè ja vas néixer en polèmica,
sí.
I tenies por que aquesta cançó, pels motius que fos, perquè s'ha comentat que el fet de representar una selecció que juga al Mundial de Qatar, si això entra en conflicte amb els teus principis, si el fet, no, que la comparació amb Rosalía, que també a tot arreu sona... Això, aquestes coses que... M'imagino que sabies que passarien. Això t'inquietava, t'inquieta?
A veure, no és agradable. Vull dir, darrere d'una conta d'Instagram i d'una portada d'un single hi ha una persona amb sentiments i amb emocions i amb dies millors i amb dies pitjors. Òbviament, jo tinc molta sort de tindre al meu voltant gent que m'estima molt i que em baixa a la terra... I tinc molt clar, molt clar, i sobretot quan arribo a casa a dormir per la nit i tanco els ulls, tinc la consciència molt tranquil·la, perquè estic sent bastant fiel als meus principis. I tot el que m'estàs explicant, un mai està acostumat, jo crec, no ho sé. Deies que vas néixer en polèmica. Home, jo porto 16 anys amb aquesta professió, i ha sigut ara, no?, que ha sigut com una bogeria, però... a vegades és incòmode, sobretot perquè et dones compte, si fas una lectura, que hi ha molt poca empatia. Hi ha molt poca empatia. O sigui, no hi ha ganes de sentar-te a parlar. O sigui, a mi m'encantaria sentar-me a conversar amb aquesta gent que diu, que comenta, i que sobretot me sentencia, no? És com, parlem una mica, no? Està guai, creixem entre tots. Però no, estic bastant tranquil·la, he donat bastantes explicacions amb tot el que m'has comentat i estic feliç de fer aquest camí com l'estic fent, la veritat.
És que això que dius, mira, parlant del tema aquest, no? Vull dir, que s'ha comentat, ja s'ha comentat avui al programa, ja portem dies parlant-ho, que he tingut la sort de començar a concursar al Benidorm Fest, només de la primera actuació, és a dir, la quantitat de missatges... De tot, eh? Vull dir, positius, però també negatius.
Sí.
O sigui, aclaparadora. És a dir, si et van apareixent un rere l'altre, sense, diguem, discriminar, perquè tu et van apareixent allà, els tuits no n'hi ha un que et diuen, no, mira, aquí són els més importants.
Exacte.
Vull dir, cada persona, encara que tingui 5 seguidors, és igual d'important per la xarxa social. Per tant,
exacte.
Si et llegeixes això, és que m'imagino que en el teu cas, que és multiplicat per 1.000, acabaries, vull dir, no volent sortir al carrer, és que clar...
No ho sé, és que es depèn també. O sigui, ja et dic el que t'he dit abans, estic bastant tranquil·la quan arribo a casa i tinc la consciència ben tranquil·la, però òbviament hi ha molt de treball que fer com a societat, no?
Jordi Ramon.
Tens tota la raó. Tens tota la raó. A més, és veritat que el món Eurofan és molt intens. A vegades excessivament intens. I sentencia la gent d'una manera bèstia. També s'ha de reconèixer que nosaltres parlem de Chanel com la nostra olesana que va anar a Benidorm i de Benidorm a Torí i va triomfar, però s'ha convertit en una estrella internacional perquè...
Em fa vergonya, que diguis això.
Però és veritat, és veritat. Per exemple, el compte oficial i la web oficial d'Eurovisió, a vegades, quan ha hagut de compartir fets de l'edició passada o ha hagut de parlar d'Eurovisió, fins i tot parlant d'Eurovisió en general, ho ha fet posant en portada la foto de Chanel. I això és una cosa que en una representació espanyola fa molts anys que no passava. I bueno, s'ha de reconèixer que la cosa ha anat endavant. Parlant del que deia abans de la resposta, precisament, a nivell internacional has rebut també resposta sobre el nou single, sobre la música, sí, sobre l'expectativa del que faràs?
Sí, moltíssim. La veritat, estic bastant sorpresa, en el bon sentit. Però sí, estic rebent... de molta, o sigui, molt feedback, no? com qui diu, de molts països, un montón. I és com tots, o quasi tots, intenten com posar-me algú en castellà, ahí con Google Translator, i presentant, i sempre posen Llegó la mami. I és com, m'encanta, o sigui, és molt guai, hem creat com un llenguatge.
Clar, això del llenguatge, mira, és un tema que suposo que també se't comenta a les entrevistes, no? I que per molta gent potser que quan una cançó, diguem, transcendeix més l'àmbit doncs, de la música urbana i és popular i surt sona a les ràdios, clar, ja, tu utilitzes un llenguatge que per molta gent potser resulta doncs, o difícil d'entendre o gairebé potser hi ha gent que ni directament ni l'entén. Uh-huh. Però clar, que té tot un sentit i que té tot uns orígens i això, exacte, també és molt interessant.
Uh-huh.
D'on treus tu tot aquests llenguatges, aquests, ja simplement el fet aquest del toque, Benjis, totes aquestes expressions que per molta gent potser no són d'ús comú, d'on neix tot això, d'on surten?
Doncs d'un procés creatiu amb diverses persones. Òbviament tothom tenim influències i jo, per exemple, sóc nascuda a Cuba i tinc moltes coses del món llatí, no? I també del món d'Amèrica, perquè estic molt vinculada amb allà. Llavors, diverses persones del diversos compositors i compositores eren de Miami, per exemple, que tu saps que allà parlen, com es diu, Spanglish, no? Parlen mig castellà, mig anglès. Llavors hi ha moltes coses que és bastant fluid. Com, el que passa que, clar, hi ha persones que no ho entenen perquè, normal, no? O sigui, no és fluid per aquí, però per...
Que clar, que és a dir, que al final és un castellà com un altre, però el que passa que no es parla tant a Espanya, sinó segurament més a altres zones d'Amèrica, etcètera, etcètera. Uh-huh.
Escolta, i en català, encara t'has plantejat cantar alguna cançó en català?
Canto molt, vaig per tu. M'encanta, per què no? Mai em tanco amb aquestes coses. A mi m'encanta, em sembla que sona molt bé català. L'altre dia estava molt... estava cantant cançons dels dibuixos animats en català.
Ah, sí?
Soc superfan, sí, m'encanta.
Ara que parlaves de noves cançons, és a dir, quin és els projectes? És a dir, ara vindrà un disc, això és un petit avançament, en quins terminis treballes?
Doncs ara, o sigui, tinc diverses coses sobre la taula, la veritat estic molt contenta de tot lo que se viene, però tinc el foco en el proper disc.
I tens alguna previsió?
Sí, però no sé si t'ho puc dir.
No m'ho pots dir, escolta. No.
Però aviat, l'any que ve, segurament.
L'any que ve. Tens ja, és a dir, fet? Estàs treballant-hi?
Estem com... Encara estem en un procés creatiu, eh? Estem com posant, traient, saps? A veure com funciona tot, però los cimientos están bastante bien.
Chanel o el Jordi Ramos?
El Jordi, que l'estic veient.
Bueno, és un luxe, fer un vell, per això.
Home, sí. Escolta, encara tens molt present, diguem, aquesta etapa d'Eurovisió, que per tu va significar, diguem, el moment de rellençar la teva carrera com a artista, en aquest cas, com a gairebé posar-te les bases per ser també creadora i no només intèrpret en el món de la música. La tens molt present, aquesta etapa? Et va marcar moltíssim?
Home, vull dir... Marcar sí que m'ha marcat, no? Però no visc en el passat, això és una realitat, sí, vull dir que sí. Però igual a la vida, com a mode de vida, en general, em sembla que s'ha de viure el present a tope i foco en el futur. Però estic molt, molt, molt agraïda de tot el que m'ha donat i cada cop que l'escolto o cada cop que veig un vídeo se'm posa la pell de gallina, la veritat.
Sí, sí, home, i de fet encara... És que, clar, va ser un moment que per molta gent... I en aquest, tot aquest procés de que Eurovisió era una cosa que potser per molta gent doncs era... sonava rònega... Clar, portem uns anys, diguem, d'ascens, també, i aquest any s'hi va sumar la popularitat del Benidorm Fest amb el fet que tu aconseguissis una tercera posició. Tot el tema del Benidorm Fest, que abans en parlàvem, és a dir, això també creus que et va ajudar a que encara fos construir més aquesta figura teva?
En quin sentit me l'estàs preguntant?
En el sentit que, clar, si tu apareixes d'una preselecció que no té pràcticament ressò, que apareixes allà i vas a representar Espanya. El fet que vinguessis d'un procés on hi va haver propostes amb moltíssim de nivell i que tu fossis l'escollida, malgrat la polèmica, malgrat tot, clar, allò encara, diguem, et va propulsar més. Hi havia una gran expectació per veure't a Eurovisió.
Saps què? Jo crec que amb aquest cas l'art va parlar per si sol. L'art i el temps. O sigui, jo no sóc una persona que m'enfoco en... Lo que diuen, si vull dir... parlant del meu treball, eh? Uh-huh. Com a persona és una altra cosa. Però parlant del meu treball no faig les coses per les persones que parlen. Faig les coses per mi, com a artista. Llavors crec que en aquest cas el que vam fer sobre aquest escenari va ser... I el temps va ser el que va col·locar tot, jo crec. O sigui, a lo millor si no hi hagués hagut aquesta polèmica, jo hagués treballat exactament igual... I haguéssim fet el mateix, sí, vull dir que en aquest cas crec que és l'art.
Però no només ho deia per la polèmica, és a dir, també el Benidorm Fest et va permetre mostrar-ho d'una manera i amb una expectació i amb un jurat que probablement en altres preseleccions d'Eurovisió no havia existit, és a dir, uh-huh. allà tothom et va veure i et va descobrir abans d'anar a Eurovisió i ja vas generar aquesta expectativa que després, efectivament, a Eurovisió vas complir perquè, home, jo crec que tothom va quedar al·lucinat. No sé si tens aquesta sensació, que allà diguéssim, vas tu ja començar a ensenyar de què eres capaç.
Sí, t'entenc. Ara t'estic entenent. Jo crec que la veritat, o sigui, òbviament, és un programa que és guai, no? I és una finestra pels artistes. Però... insisteixo que l'art és, en aquest cas, el que va parlar per si sol, perquè el que jo vaig fer sobre aquest escenari amb els meus ballarins no hauria sigut possible sense un coreògraf com el Kyle Hanagami, un letrista com l'Eroi Sánchez, i tot l'equip que hi havia darrere de vestuari, Carmen Farah, la que em va fer el vestuari. O sigui, vull dir que si jo no hagués assajat, si nosaltres no haguéssim posat aquesta proposta, potser la nostra proposta hagués passat, saps? Por encima.
Sí.
O sigui, per això insisteixo tant en que va ser guai el directe que vam fer, o sigui, el treball artístic, que és el que va posicionar.
I aquesta és la gent amb què continues treballant. Continues treballant amb tota aquesta gent. És a dir, el Toque és la mateixa composició que... És la mateixa gent que amb qui has treballat per crear Slow-mo i tot l'espectacle?
Mira, Toque... O sigui, jo els dic així, són els meus dos angelets, que són l'Eroi Sánchez i el Kyle Hanagami, que ens vam conèixer fa mesos, i ara seguim junts, i el procés creatiu, o sigui, mis dos pilares són ells, sí, som tres, els que creem, no, això, i en aquest cas, de moment, o sigui, jo fins que la vida ens ho posi per davant, som equip, la veritat.
I també una de les...
El Kyle era el coreògraf de Beyoncé.
De
Jennifer López.
Jennifer López, de CNCO, de les Blackpink, de... Un montón.
Sí, sí.
Me están chivando por el pinganillo más artistas. I jo, ¿eh?
En qualsevol cas, clar...
Britney Spears, perdón, ja, que m'acabo.
El catàleg és important. Encara trigarem, m'imagino, a tot això, a veure-ho, diguem, una plasmació amb escenaris, perquè si tot just ara comences a publicar aquest primer single, després tot encara ve un procés creatiu, però m'imagino que ja deus estar pensant, tu que ets, que vens del món de diguem, de l'escenari, com es plasmarà tot això sobre un escenari. Tens ja idees de com t'imagines tu els concerts de Chanel?
Ah, tinc un munt d'idees.
Sí?
No paro, no paro, no paro, no para, no para, no para, no para. no paro de pensar, d'apuntar, tinc una idea, dic, ai, això podíem fer-ho. Però clar, al final sóc nova amb això i el que vaig fent és com brainstorming, no? com qui diu, una pluja d'idees. I jo sóc un animal d'escena, un animal d'escenari, necessito escenari, ja. Vull ja pujar-me a l'escenari.
A mi em perdonareu, però abans d'acabar, sí que hi ha una cosa que m'agradaria.
Digues, vam.
Tenir-vos els dos aquí junts, sí. És important.
Estan molt pesats, també.
Sí, sí, sí.
Que no estàs pesat, és bonic.
Com tot el teu entorn, quan estaves a Benidorm, no? T'imagina't com estem nosaltres aquí, que tenim una companya allà.
Sí.
No et demanaré que li donis un consell, perquè realment...
No, jo no sé qui per donar consells.
Però sí que hi ha una cosa que a mi em crida l'atenció. L'Albert serà la primera vegada que porta una cançó en català al Benidorm Fest, que podria ser la primera vegada que Televisió Espanyola porta una cançó en català a Eurovisió. Tu com ho veus, això, de que una cançó en català pugui anar a Eurovisió?
A mi em sembla preciós i meravellós. Jo no sóc qui per jutjar si es porta una cançó en català o no. A mi em sembla preciós, la veritat, m'encanta.
I com creus que hauria de ser la cançó aquest any?
digues el que anaves a dir.
No, escolta, vull dir, és que ja ho veus que el Ramos apreta.
No, apreta tot el que vulguis. Jo et seré super sincera sempre. Com m'he dit abans, no em crec una persona que tingui que donar consells a ningú. Això per començar, perquè crec que no. I ara mateix no sé com ha de ser la cançó. No ho sé. No ho sé. El que sí que sé és que... és que les propostes que hi ha ara mateix són molt guais, són molt top, i el que portarem, l'únic que dic és que el que vagi, que lo apoyemos a tope, a una, sempre.
Com va fer claríssimament tothom amb Chanel. Chanel, ha estat un plaer. Moltíssimes
igualment.
Gràcies. Molta sort amb aquest nou single que acompanyarà la selecció espanyola al Mundial de Futbol. Toque, i amb tot el que vingui a partir d'ara. Ella ja diu que està pensant en com portarà tot això a l'escenari, perquè és al final el que ella ha mamat de tota la vida. Per tant, moltíssimes sort. Gràcies, Chanel.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies, bon dia. Vamos. De seguida ho rematem amb el David Broc i el Víctor Amela.
Estoy al mundo, papi, no te equivoques.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ara a Carrefour i Carrefour Pones, de les compres superiors a 50 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40% fins al 2 de novembre. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
La cultura et toca, el cine et toca, el teatre et toca, l'òpera et toca. Et toca un cor, un quartet de corda, un solo de piano. Et toca l'art, des del Guernica fins a les Menines de Velázquez. Et toca un vers en decasíl·lab, la generació del 27, una escultura, unes ruïnes romanes. I aquest 5 de novembre et pot tocar molt més. Sorteig de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions d'euros en premis. Loteries en recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
En el mundo hay dos tipos de personas. Están esas que dicen, yo nunca me cambiaría. Y están las que no dudan en probar cosas nuevas. Esas de, venga, ¿por qué no? En Samsung somos como estas. Pásate al Galaxy Z Flip 4 y llévate una Smart TV 4K de 55 pulgadas de regalo. Consulta condiciones en samsung.com.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nou cupó diari, ara de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més, té un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
És moment d'estalviar. Contracta la teva assegurança de cotxe a Verti des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. Entra a Verti.es i estalvia temps i diners.
RAC 1.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama. Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. Al Teatre Poliorama.
Últimes funcions fins al 8 de novembre.
Castanyeda a Plus Fresc Supermercat.
Ho celebrem amb la promoció 2x1 en articles seleccionats, com ara l'oli d'oliva verge extra germanor, ampolla de 750 ml, el brou de pollastre net o pack de 2 litres o el detergent rentavaixelles Finish. Agafen dos i paguen només un.
I a les seccions de frescos hi trobaràs en oferta la llonganissa fresca, les castanyes, els moniatos, els panellets i tot per celebrar la castanyeda com ens agrada. I si vols, t'ho portem a casa.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Del 29 d'octubre a l'1 de novembre, vine a la Fira de la Castanyera a Begur.
Soc la senyora Castanyera i us espero a Begur, on trobareu un escape room, el túnel del terror, tallers infantils, castanyada popular, fira artesana i un munt d'activitats més.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-62-4520 i a les nostres xarxes socials.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Albert Sor.
Ara sí que parlem de sèries i de pel·lícules i de produccions que s'estrenen a les plataformes, pel·lícules i de produccions.
Albert, pots marxar de l'estudi, sisplau, no, i fem nosaltres la sessió.
Perquè la ràdio és així.
9 minuts i arribarem a les 12. Noé Polls, bon dia.
Bon dia. Movistar Prosegur, que és l'alarma que et dona la seguretat que necessites, perquè si hi ha una intrusió, ho detecten i t'avisen abans de 29 segons. I si calgués, també truquen per tu a la policia. A més, si et descuidessis de connectar l'alarma, t'avisen perquè ho puguis fer encara que siguis lluny de casa. Però encara n'hi ha més, perquè tens un servei, el servei Acuda, un vigilant que guarda les claus de casa teva perquè puguis entrar-hi si te les has descuidat. Contracta ara l'alarma de Movistar Prosegur des de 9,90 € al mes durant 4 mesos sense quota d'alta i amb l'instal·lació gratuïta, siguis de l'operador que siguis. Comença a gaudir ara de l'alarma, que és molt més, fins al 31 d'octubre a les botigues Movistar o trucant al 900-22-66-00.
David Broc, Víctor Amela, molt bon dia.
Encantat.
Bon dia.
I Ramon Bartolí, mira, ja t'hem fet entrar, perquè total...
Sí, perquè estava allà fora i estàveu aquí tots i...
Millor dins que fora, sempre.
Sí, sou tan macos i dic, bueno, doncs mira, i la Noemi també sempre ajuda.
Estàs còmode, no, Ramon, en aquesta secció?
Estic tan còmode.
Que sí.
Molt més que els divendres.
Sí, no, i he de dir que fins i tot el Broc, després de molt de temps... Estic començant a estimar-me'l una mica.
Sí, ja estem arribant a un punt d'entesa.
Però per què? És mèrit d'ell o mèrit teu?
Mèrit d'ell. Sí.
S'està portant bé.
Divendres passat em va dir una cosa que em va arribar a l'ànima.
Ja, vaig ser dels pocs que va defensar la seva tasca com a presentador de
l'últim. Ah, molt bé.
S'ha de dir.
T'estàs estovant, Broc.
Sí,
no ets el Broc que jo havia conegut.
M'ha ajudat com molt tou, no? Molt tendre. Una cosa com molt paternal, fins i tot.
Diu molt de tu.
Sí.
Després crec que, espero que el diàling recuperem el moment.
Sí, ja l'he dit.
És que li agrada o no? És així?
Jo me'l vaig perdre i tinc moltes ganes d'escoltar.
S'ha de per liquidar-ho.
Sí?
És a dir, ja per posar-ho i ja deixar-ho per acabar. Però escolta, que venim a parlar de televisió, no?
Sí. Bueno,
això ho has dit tu.
Ja se li va la mà.
Sí, ja. Torna a ser el conductor.
Sí.
Molt bé.
Perdó.
Tu vols que parlem de televisió? Parlem de televisió.
Sí, va.
Definimos nuestro estilo como pop nocturno.
Tío, vamos a explicar lo que es el pop nocturno, ¿no? Anem a parlar una vegada més d'això que se n'ha parlat poc.
No, perquè d'això n'hem parlat. O sigui, hem parlat molt de vosaltres, Hem parlat molt de Chanel, però no hem parlat del que es va emetre divendres a Televisió Espanyola. Ai, perdona, dissabte. Divendres. Mm-hmm. Dissabte, que és aquesta... Gala. Com ho definiríem? Gala de presentació, sí, de candidats, no? d'aspirants a fer-se amb la posició a Eurovisió, bueno, entre els quals estàveu vosaltres, i on estava Carina. Mm. Era el moment de la nit. No sé tu com ho vas veure en directe des d'allà.
La gran Carina.
Allò es va descontrolar en el moment que apareix Carina.
Sí, no?
Sí, sí, perquè ella... És a dir, van voler fer com que apareixia de diguem, de darrere les pantalles, com inesperadament.
Com una sorpresa.
Perquè era una sorpresa, tot i que ja s'havia filtrat. Però, bueno, ella ho havia explicat, en fi. Mm. I en el moment que apareix, ella decideix que el plató és seu. Mm. I els presentadors, que pobres, vull dir, van estar estupendos tota la nit, en aquell moment... passen a... És com si aparegués el Bartolí.
Segons pla.
Saps que exacte. El presentador...
Eclipsa, no?
Sí, sí.
Eclipsa
perds absolutament el control i allà va fer el que va voler. Va cantar capella, va cantar sí, una cançó sí. I després es va voler abraçar mentre s'acomiadaven el programa amb tots els participants.
Inclòs tu.
Sí, sí, sí. Que no es va veure per la tele, però jo sí que...
I tu què vas sentir quan et va abraçar?
M'has tret la pregunta de la boca. Gràcies.
Perdó.
No,
va ser una situació molt curiosa, perquè a més és el que he explicat abans, que abans al meu costat hi havia un dels integrants d'un dels grups, que és Megara, que és un grup de rock, que van tots així disfressats, com si fos una mica Halloween, i clar, la Carina no el va veure i de cop apareix i
va fer
la cara pintada, amb unes lents de contacte blau cel...
Sí, quan va arribar tu, estava espantada.
Sí, estava trasbalsada.
També espero que el Benidorm Fest, i aquí ja és una valoració televisiva, sigui més espectacular televisivament que el que vam veure dissabte. Diguéssim que com a gala d'inici...
Va ser austera.
Va ser molt... Mira, austera és una manera de dir-ho bastant elegant.
O pobre.
Vas tenir una proposta justeta. Mm-hmm. Jo sé que és una cosa que semblava feta a correcuita i allò anem a fer-ho ja per una mica presentar en societat.
Tot això que estàs dient no perjudicarà la candidatura de l'Albert.
Estic sent suau, eh?
Estàs sent suau per no perjudicar-lo.
Perquè, en fi, crec que jo esperava una mica més. Sé que el festival segurament serà molt més atractiu que això és un petit tast, una petita introducció, i estem esperant a veure el gener com funciona. Moltes ganes de veure-us en acció allà, sí?
Moltes ganes.
En tot aquell merder de grups.
No, jo crec que sí, que el Fest serà és a dir, hi haurà un desplegament espectacular.
Home, l'any passat va ser una sorpresa absoluta, i jo crec que la Televisió Espanyola, si no aprofita això, és que no tenen dos dits de front, clarament.
No, i la qüestió també és veure fins a quin punt durant aquests mesos intenten exprimar tot
aquest... Home, s'ha de saber jugar bé, això, també.
De
xarxes i de moure una mica la proposta. Però, vaja, jo crec que el precedent de l'any passat és un bon llistó.
Ara queden 3 minuts i podríem fer dues coses, és a dir, continuar fent...
Jo posaria el diàling del divendres.
Hombre, i comentar-ho.
És que això és el que anava a dir jo, tan ràpid, que podríem passar ja directament al diàling.
Sí. Sí que teniu poc contingut televisiu.
No, contingut, mira, tenim molt.
Ja, no, dic de broma.
No, però t'he de dir, Ramon, i això és real, com la vida mateixa, que avui dues persones diferents m'han parlat d'aquest tall del divendres.
Veus?
I m'han dit que van escoltar en directe això, que els ha semblat el gran moment radiofònic de
la setmana, com a mínim.
De la setmana.
O sigui que l'hem de recuperar el segon tall que tenim a l'avió.
Visca la ràdio.
Hi ha molta gent que en portem parlant tot el dia i encara no l'hem
no sentit.
Hi ha gent que potser el divendres, escolta, no estava per aquestes coses.
Explicarem el context, I després d'explicar aquest context, jo crec que podem finiquitar aquest tema, doncs perquè ens fotran fora de divendres, com dèiem, em veu colar aquest gol, que va ser perpetrat, va ser com una espècie de, com t'he dit abans...
Consorcia contuberni.
Conspiració de tots els membres de l'equip del món RAC1.
Tots. Sense cap excepció.
Endavant. Es veu que hem rebut diversos correus electrònics de veïns de la urbanització Samarruga de Dalt, que asseguren que senten una olor química molt forta. Doncs, segons informen les autoritats, es tracta d'un gas. És permatrago. Des de Girona, Bàrbara Julve.
Aviam, un moment.
Permatrago, però...
No va estar tan
bé. Ho he menjat amb culleretes.
Que no vaig escoltar Basté, no vaig saber, no vaig ser conscient del que estava
passant. Perquè tu vas veure tot el... És a dir,
sí, el Xavi Pérez... No vaig pillar, o sigui,
veníem...
d'excel·lerdo.
No, però allò que estàs distret i jo estava en el mateix estat mental que el teu, llavors... Jo ja venia d'una última hora que vam punxar el Benet. Vaig dir, mira, una altra última hora, perquè com que el divendres ens fotran fora, sempre ens colen últimes hores.
És cert, sí.
Llavors, el Xavi Pérez m'envia un missatge. La Marga, mentre el foli, supersèria, però actriu total, que ella em va dir després que estava nerviosa, que no em va mirar la cara, però és que no. Jo vaig dir, la Marga està agobiada, pobra, d'una última hora. I... I després el Nieto, que em va dir, posa una cinta de fons, tranquil, tranquil. Tira, tira. Com allà em va relaxar. I llavors, clar, em van colar aquest gol, que me'l vaig menjar amb cullereta, com dic en el tall, i a més, Samarruga de dalt, jo no ho havia sentit mai, perquè aquí
no,
en sentit té
Samarruga de dalt. Com arruga.
Clar, és com un com arruga.
Samarruga, com arruga. Però el més estrany és el permanganato este. Que
no, és permatrago, però clar, és permatrago. A més, amb l'Òscar Nino al costat, que ja sabem que és una persona que ha jugat al llarg de la seva vida amb substàncies de tot tipus,
sí.
Saps?
Sí, bé, sí, no, i llavors és cert, sí,
vaig
sí.
Pensar, ui, ja és l'hora, carai. Tu,
no, no, tira, no, acaba. Perdó, tira,
pensava
tira.
Que hi havia res, doncs això, que...
És permatrago, eh?
Que... Bueno, és un tall més per la història.
És un tall més per la història, em van dir... Va ser la manera de dir que el Bartolí presenti d'última hora perquè jo em cregués que sóc una persona útil i em van destrossar la carrera.
Però, vaja. No, però ets viu, això sí. És molt important.
Sí, sí, vas donar tant. Un gran moment de ràdio i gràcies. Per això t'ho agraïm.
Per això paguen.
Exacte, gràcies, Broc, gràcies.
Encantat.
Gràcies, Ramon. Tornem demà. A